CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové, la producció, el Dani Puntí Prats i el Marc Selva, el control tècnic, dissabte 16 de setembre del 2023. Venim d'unes hores de dissabte amb victòria catalana, la primera jornada de la Lliga Femenina, de fet és la segona, però és el debut en aquesta Lliga Femenina 2023-2024 de futbol. El Levante Les Planes ha guanyat 1-2 al camp de l'Eibar, amb gols de Yasmín i de Jessica Martínez. També aquest matí s'ha jugat l'Atlètic de Madrid 3, Atlètic de Bilbao 0. D'unes hores de dissabte, pendents ara de la sessió de qualificació del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i de la penúltima etapa de la Vuelta, on una altra vegada Remco Evenepoel marxa en el grup d'escapats, que serà el que guanyarà l'etapa, perquè li porta gairebé 8 minuts al gran grup que s'està prenent amb calma i on circula Sepp Kuss, que si no passa res d'extraordinari, demà es proclamarà guanyador a Madrid de la Vuelta 2023. Al Superesports jugarem el Manchester United-Brighton, que acaba d'arrencar en Sofati, de moment suplent en el seu primer partit ja com a jugador del Brighton. També molt pendents del València Atlètic de Madrid a primera divisió. A les 6 tenim un Inter-Milan, co-líders. Es veuen les cares al Giuseppe Meazza. I a 6:45 a Múrcia, el primer clàssic del món del bàsquet d'aquesta temporada. Barça-Reial Madrid amb el Dani Aguilar i el Jordi Colomer. I quan s'acabi, Barça-Betis a Montjuïc amb el Pou i companyia. Ara la Premier i la Liga en joc al Superesports. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta temporada tindrem el Joan Camí internat a l'estudi de RAC1 també el cap de setmana, però ara hi ha explicar-nos el futbol. Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Acaba d'arrencar el partit del Brighton al camp del Manchester United. Miquel Agut, hola, bona tarda.
Agut afternoon, Xavi Puig.
Agut afternoon.
Ja et planyo, amb el Camí internat tota la temporada aquí, mora de Déu. Ja et planyo, tu.
Acaba d'arrencar aquest partit entre el Brighton i el Manchester United, aquest United que no ha arrencat gaire bé, 11 amb 6 punts, 2 victòries, 2 derrotes en aquest inici de temporada, en les primeres 4 jornades, el Brighton amb 3 punts més, 9 punts, 3 victòries, 1 derrota pel nou equip d'Ansu Fati, que com dèiem, hagut de moment, espera la seva oportunitat a la banqueta.
Sí, ja va dir Ed Zerbi que és un jugador que té molt potencial, però que només s'ha entrenat 3-4 dies amb l'equip i que no vol córrer amb ell i que ja anirà entrant paulatinament a l'equip, però que hi confia molt. És el que va dir la prèvia del partit, en què Ansu Fati va ser un dels grans noms de la roda de premsa. Un Brighton amb molts canvis, segurament en tenen la culpa els partits internacionals, i a partir d'aquí a intentar, no sé si donar la campanada, però a intentar aconseguir un bon resultat en un camp en què, per cert, Ed Zerbi s'hi estrena, no ha dirigit mai un partit a Old Trafford. Avui és la primera vegada.
Una mica necessitat ja l'equip de Ten Hag després d'aquest inici que no és segurament el que s'esperava l'afició d'Old Trafford. Quin 11 ha tret el Manchester United, Miquel?
Doncs mira, la porteria Onana, al lateral dret de Lot, al lateral esquerre Reguilón, als centrals Lisandro i Lindelof, al doble pivot Casemiro i McTominay, amb Bruno Eriksen i Rashford a les mitja puntes, i Højlund, el fitxatge caríssim que han fet de l'Atalanta aquest estiu, a la línia d'atac, el jugador més avançat de l'equip de Ten Hag.
I de Xervi, quin 11 treu el Brighton avui a Old Trafford?
Doncs això, molts canvis, perquè per exemple hi ha Steele a la porteria, Lamptey és al lateral dret, Van Hek i Dunk als centrals, amb Velman a l'esquerra, en el lloc que ocupa habitualment Estupinyan, Gros i Daoud al doble pivot, per davant a Dingra, Lalana i Mitoma, aquest japonès que és una de les sensacions de la temporada, i Welbeck com a jugador més avançat. Welbeck, que havia estat davanter del Manchester United i que avui juga amb el Brighton al camp on va ser local.
S'ha endut una bona trompada de Lot, de fet tan bona trompada que la primera groga del partit, al minut 3, se l'emporta ja un jugador del Brighton.
Tariq Lamptey, una groga com una casa de pagès, és un jugador molt ràpid, però com que és tan ràpid, quan fa tard és molt aparatós quan entra, i jo crec que la targeta groga no té cap discussió. La primera del partit, 0-0 al minut 4.
Si haguessis de dir qui és millor equip, camí, entre el Brighton i el United, ho tindries clar?
Soc poc objectiu, et diré el Brighton, crec que està ben treballat, molt ben treballat, crec que té menys talent i menys qualitat que el Manchester United, que té una capacitat econòmica molt més gran que el Brighton. Ara, Erik ten Hag, em sembla un dels grans entrenadors que hi ha a nivell europeu, però és cert que el United dels últims mesos no té res a veure amb el gran United que sempre ha estat a la Premier.
És a dir, que no estarà per lluitar per la Premier aquest United aquest any, eh?
No crec. Objectiu entrar a la Champions via Lliga, ja ho va fer la temporada passada, de fet arriba, guanya la Carabao Cup a Tena, queda tercer a la Lliga, per això ha pogut entrar a la Champions, però vaja, tenint en compte tots els problemes extraesportius que ja anirem comentant, va començar amb Cristiano, també amb Greenwood, que ha acabat al Getafe, Anthony, que està a Brasil perquè està acusat de presumpta agressió sexual, Jadon Sancho, apartat també de l'equip perquè es va queixar públicament d'Erik Ten Hag. Doncs no és fàcil construir un projecte guanyador amb tots aquests episodis, això sí, aconseguir que el United en alguns trams sigui un equip força competitiu.
Arrenca també a les 4 Molló el partit del Manchester City, avui ja amb Pep Guardiola una altra vegada a la banqueta.
Exacte, al camp del West Ham, minut 5 de la primera part, West Ham 0, Manchester City 0. Repeteix la fórmula que ve utilitzant Guardiola els últims partits, ja amb ell o Lillo a la banqueta, aquesta espècie de 4-2-3-1, podríem dir, amb Julián Álvarez i Haaland, els dos junts a l'11 titular, amb Foden a la dreta i Doku a l'esquerra, un dels fitxatges d'aquest estiu del Manchester City.
També la Premier jugant al Tottenham, de moment empatant a 0 a casa contra el Sheffield United, un altre dels partits destacats dels que ha començat a les 4. I a Alemanya, després de l'empat ahir entre el Bayern de Múnich i el Bayer Leverkusen, els dos equips que lideraven, vaja, lideren encara la Bundesliga, tenim jugant entre d'altres ara el Dortmund o el Leipzig.
Sí, el Dortmund està guanyant al minut 37 de la primera part, Fribourg 0 Dortmund 1, gol de Hummels en una jugada d'estratègia, assistència de Brand, i el Leipzig està guanyant amb comoditat. Leipzig 3, Augsburg 0, 36 de la primera, gol de Xavi Simons, bona arrencada de temporada de l'ex del planter del Barça, Openda i Raum. De fet, guanyava 3-0 Leipzig ja al minut 27.
Primers 6 minuts de partit a Old Trafford, una primera ocasió prou clara del Manchester United, agut.
Sí, de Rashford, que si algun dia hem de fer un balanç dels jugadors que han millorat i han progressat més amb Ten Hag, segurament estaria dalt de tot del podi. Recordeu aquella fase de la temporada passada, des del gener fins que va jugar contra el Barça a l'Europa League, en què gairebé qualsevol rematada de Rashford era gol. Ara ha provocat una falta que pica el United, pilota a l'àrea, el cop de cap de McTominay per damunt del travesser, sense problemes. Minuts 6 i mig, un partit en què ha sortit fort el United, però ja veurem fins on li dura i si el Brighton és capaç, tot i els canvis a l'11, de tenir personalitat i de fer ballar l'equip de Ten Hag sobre la gespa, dominar-lo i crear-li perill, perquè el Brighton d'ocasions i de perill en crea molt, arriba molt sovint a l'àrea contrària, i ja veiem que quan el United avança la pressió, l'equip de De Zerbi treu la pilota amb passades curtes des del darrere, si se'n surt crearà perill, però com no se'n surti com ara, pot ser que el United tingui l'oportunitat de rematar porteria amb facilitat. Per la dreta pujava de Lot, hi ha un rebot, hi ha un xut des de la frontal de Bruno Fernández que pica el pit d'un jugador del Brighton. Aquesta és la clau, no? Que a mi, si el Brighton aconsegueix sortir, patirà el United, però de moment ha sortit amb grapa l'equip de Ten Hag.
Sí, no podem dir que no estigui acostumat al Brighton a trobar-se aquest tipus d'escenaris, rivals que el pressionen. De fet, ho ha dit moltes vegades De Zerbi, vol que els equips el pressionin perquè generin espais, i a partir de la sortida de pilota, segons Pep Guardiola, i no és qualsevol, sí, la millor sortida de pilota del futbol mundial, poca broma, doncs tenen molts mecanismes, no només el posicionament, els jugadors es col·loquen molt bé sobre el terreny de joc, sinó també la intenció, l'agressivitat, com llegeixen el joc, i és un equip que acostuma a superar pressions altes, i a partir d'aquesta sortida de pilota ataca molt bé els espais. Per cert, hi ha una novetat interessant al United, està jugant en principi amb un romb al mig del camp, no ho havia fet encara, normalment ho fa amb un 4-2-3-1, avui en canvi canvia el sistema Ten Hag a un 4-4-2 amb romba, a dalt Rashford, normalment és extrem esquerre, avui ocupant la de doble punta amb Højlund i Bruno Fernández de mitja punta. S'havia especulat amb qui ocuparia la banda dreta, no hi és Anthony, ho hem dit, doncs de moment és, no existeix, perquè està jugant amb Romba, per tant, tota la banda pels laterals.
A primera divisió s'ha acabat el primer partit d'aquest dissabte, Molló amb una victòria clara, local, a Sant Mamés de l'Atlètic Club.
Sí, està molt superior a l'Atlètic Club, que acaben guanyant per 3-0 al Cádiz. Això sí, els gols han arribat a la segona part, els han marcat Guruceta, Villalibre i Iñaki Williams. Atlètic Club 3, Cádiz 0.
10 punts l'Atlètic Club després d'aquests 5 primers partits, ara mateix empatat amb Girona i Barça, a 2 punts del Real Madrid, tots ells encara havent de jugar el partit a la seva, el seu partit aquesta jornada. Ataca o atacava per banda esquerra el Brighton, agut.
Sí, amb Lamptey, que és lateral dret, també és Veldman, però al final qui juga de lateral dret és Veldman, el neerlandès, i Lamptey, l'angloganès, que juga per l'esquerra. Ataca el United, la centrada a l'àrea, Højlund entra la rematada, jo no sé si no li han fet penal desequilibrant-lo per darrere, ell no el protesta, és un arbitratge molt premier, el de Jarrett Gillett, l'australià, aquest àrbitre és australià, i va aterrar el futbol anglès fa unes temporades i s'ha convertit en un dels àrbitres principals de la Premier League i no ha indicat per res, no sé si el VAR intervindrà, però sí que ha semblat que per darrere quan volia avançar-se al central el desequilibraven una mica. Ara els jugadors del Brighton que tenen la pilota demanen una mica de tranquil·litat i volen una jugada pausada per frenar aquest ritme que de tant en tant intenta el United que sigui elèctric per poder desbordar el Brighton, que és un equip que sí, que és ràpid, que té molts ullals per fer la queixalada dalt, però que vol tenir el control del partit. Torn del Brighton, Welbeck per l'esquerra, segon pal, Mitoma, control amb l'exterior, retall, busca, es pot xutar, no el troba, deixa la pilota endarrere per Lamptey, dins l'àrea, per Gross, no pot xutar, Lamptey a la frontal, sí que pot xutar, el control i el xut no és la gran virtut del dorsal 2 del Brighton, la pilota fora, per primera vegada treu el nas a l'àrea contrària, l'equip de De Zerbi, 10 de partit, United 0, Brighton 0.
Abans ho deia l'agut, 75 milions ha pagat el Manchester United per Højlund, que estava a l'Atalanta, de fet no hi va estar ni un any, el van fitxar de l'Sturm Graz d'Àustria, un davanter danès de 20 anys, ja és internacional absolut amb la seva selecció, bé, doncs ha de ser un de futbolista que està cridat a marcar molts gols a Old Trafford amb l'equip d'Erik Ten Hag i que avui amb aquesta doble referència ofensiva dalt, doncs li poden generar bastant perill al Brighton, tenint en compte doncs, que hi ha dos davanters pels dos centrals del Brighton cada cop que el Manchester arriba a l'interior de l'àrea.
S'acaba la Q2 del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Molló.
Sí, tenim sorpresa de les grosses. Els dos Red Bull queden fora de la Q3. Verstappen sortirà 11è, Checo Pérez 13è. Verstappen a través de la ràdio ha fet saber al seu equip que no està gens content amb el com ha anat això.
Mai no es pot dir amb Red Bull, però potser serà el dia que no guanyi un Red Bull demà la cursa, sí. Les dues demà la cursa d'aquest Gran Premi de Singapur. A un quart de cinc, d'aquí 3 minuts, arrenca més talla el València Atlètic de Madrid a la primera divisió. Quins 11 es treuen uns i altres, Albert?
Doncs mira, el València, Baraja surt amb el que bonament té, perquè ja sabem que té una plantilla curta, que té baixes, estan lesionats Paulista i Folquier. Avui seran Mamardashvili a la porteria, amb Terry, Diakabí, Mosquera i Gaià la línia de 4 al darrere, amb Pepelu, Almeida i Javi Guerra al mig del camp. A les bandes, Fran Pérez per la dreta, Canós, Sergi Canós per l'esquerra, Canós que debuta en una titularitat, havia tingut minuts però sortint des de la segona meitat, avui ja és titular, i al davant Hugo Duro. A la banqueta tenim a Yaremchuk, que és segurament el fitxatge estrella del València, gairebé sobre la botzina, que només ha fet un parell d'entrenaments perquè ve de la seva selecció, per tant avui veurem si té minuts als segons 45. Això pel que fa al València. A l'Atlètic de Madrid, també l'11 prou esperat. Amb Oblak a la porteria, tres centrals, Savic, Witsel i Mario Hermoso. Als carrils, Azpilicueta per la dreta i Riquelme per l'esquerra. Primera titularitat de l'ex del Girona. Aprofita la baixa de Carrasco, que ha marxat a l'Aràbia Saudita. Amb Llorente, Barrios i Lemar al mig del camp. Al davant, Morata i Griezmann. Xiularà Gil Manzano, que té un parell d'episodis polèmics amb el València. Al bar, Alberola Rojas.
Riquelme de carriler, agut,
sí, sí.
El que s'ha de veure en aquest món, eh?
Jo crec que es penedeix ja d'haver-se anat cap a l'Atlètic de Madrid, que estava molt còmode aquí a Girona, jugant a la banda esquerra tot sovint, a l'atac, vull dir, però sí, sí, de carriler. M'agradarà veure'l, perquè Michel l'havia substituït més d'una vegada per falta de compromís defensiu. En algun partit havia canviat Miguel i Riquelme de cop, recordo Vallecas, per fer-hi entrar Javi i Toni Villa. I això suposo que amb Simeone ha de ser innegociable, perquè si estàs jugant i més a la banda de l'entrenador et pot posar el cap com un timbal, agafar-te del coll i treure't del camell en el canvi.
I què són aquests cromos que porten els jugadors per fer-se la fotografia?
Deu ser la
FIFA, no? Que ja no es diu FIFA aquest any.
La fitxa del joc d'esports, no?, que és patrocinada de la Lliga. Aquí.
D'acord. Ah, cada jugador porta el seu, no?
Sí, aquí hi haurà accions, entenc, d'aquest tipus, que bé, per això paga esports com a patrocinador, vaja, que posa el nom a la Lliga.
Sí, i de fet les alineacions televisades es veuen també com si fossin les cartes de, no sé si se'n diu així tècnicament, però del FIFA o que del eSports.
Sí, ara ha canviat, era FIFA de torn. Tots aquests anys, ara és eSports Futbol Club, crec que es diu.
Que tinc la sensació que el canvi de nom, el nom es diu menys que abans, del patrocinador, perquè costa més.
Sí?
Jo crec que la gent...
T'hi has acostumat, no, a l'altre?
A l'altre, jo crec que anava més... De vegades ja era més el cognom, tot i que no ho paguessin, però... I amb aquest em costa més d'escoltar, que realment la Lliga se li digui pel nom del seu patrocinador. Però ja s'ho faran, que és el seu problema, no és pas el nostre problema ara mateix, com li diguin a la Lliga de Futbol de Primera Divisió, o ja no per no parlar de la de Segona.
Home!
Que el nom encara és més complicat.
Uf. Hypermotion.
Ufa, camí. 0-0 al Trafford, arribant al 15 de la primera part.
I amb un United que als 10 primers minuts ha estat actiu, recuperant la pilota camp contrari, un equip agressiu, però sembla que en els últims 2, 3, 4 minuts camí intenta tenir una mica més de control al Brighton, que el partit estigui més pausat i que sigui l'equip de De Zerbi qui pugui decidir en quin moment s'activa, no?
Sí, crec que serà el guió de partit. Hi haurà alternatives, moments de més pausa i tranquil·litat pel Brighton, perquè és un equip que necessita també tenir aquests moments de pausa que els pot tenir, tot i que el United pressioni a dalt, i també aquesta petita por que pot tenir el United, perquè quan és capaç d'encadenar dues o tres passades al Brighton, doncs allunya el United de la seva porteria. Ja ho estem veient, és un equip que no té por, és un equip que assumeix molts riscos des del darrere, però són riscos controlats, entenent que si ha de començar a jugar directe probablement no serà tan efectiu com si té la pilota.
I a més avui amb un 11 amb molts canvis, bàsicament també pels partits de seleccions, per viatges llargs, perquè hi ha algun jugador que no acaba d'estar fi del tot. Ai, compta ara la sortida del darrere del United, no ha estat tan neta com la del Brighton en cap cas, i entre Lindelof i Onana han estat a punt de fer-se un embolic i acabar deixant la pilota als peus d'un jugador del Brighton en disposició d'encarar el porter. Una sortida de pilota que, sens dubte, no està tan ben treballada com la de De Zerbi. Aquesta no es mereix el qualificatiu de millor sortida del món, perquè déu-n'hi-do l'ensurt que han donat entre el porter i el central al públic local. La pilota torna a ser del Brighton, que fa ben bé 5 minuts, que està ja marcant el pas del partit.
I mira que el United té un porter, que és Onana, amb un joc de peus espectacular, i un central, que és Lisandro Martínez, que també domina precisament. És un central baixet, és un central que li agrada molt anticipar, però amb la pilota als peus doncs té aquesta capacitat. De fer el coneix bé Tenac, perquè el va fitxar de l'Ajax.
Sí.
Compte
que ha perdut la pilota l'Alan al mig del camp, però també l'ha perduda en la passada final McTominay. No és el migcampista més dotat en aquest sentit del Manchester United. Pilota pel Brighton, parlava en camí.
Sí, de fet la setmana passada que parlàvem d'Onana, quan juguen contra l'Aston Villa, el United, Onana arribava gairebé a mig camp amb la pilota controlada, feia una sortida de 3 als dos centrals i al porter. Demostra bé la confiança que té el porter amb el seu joc de peus, i també els seus companys, que evidentment no es posen nerviosos. Avui no juga Ferguson, el Brighton, Agut, que és aquest davanter irlandès de 18 anys,
el hat-trick contra el Newcastle.
Exacte, que el va marcar de fet amb 18 anys i 381 dies. No és el jugador més jove en marcar un hat-trick a la Premier, perquè Michael Owen en va marcar 4 fa 25 anys contra el Nottingham Forest. Però vaja, molt atents a aquest perfil, 18 anys, irlandès, i que ja està fent gols i grans actuacions amb el Brighton.
De fet, ja no va jugar amb Irlanda en aquest parèntesi de seleccions perquè arrossegava unes molèsties i encara no ha fet net. I ara que parlem d'Onana, fins aquesta temporada el porter del United durant molts anys era De Gea. I De Gea, de moment, no té equip, que a mi és una de les coses que més m'ha sorprès d'aquest mercat d'estiu, perquè sent agent lliure ja m'esperava que algú apostés per ell. Ha tingut temporades una mica irregulars, però vaja, no per no tenir equip, crec.
Sí, s'especulava, crec que era el Bayern de Munic, que amb la lesió de Manuel Neuer ha hagut de buscar un porter. Ja va dir Thomas Tuchel que buscaven un porter que sigués conscient que quan tornés Neuer hauria de tornar a la banqueta. Per això crec que De Gea no ha anat cap allà, perquè no va acceptar aquest rol, i sorprèn, perquè és un porter De Gea que és cert que el United doncs ha tingut moments molt bons i altres molt dolents, ha quedat molt assenyalat, però també grans actuacions. que de moment segueix sense equip, però la que un equip important necessiti porter, doncs probablement l'anirà a buscar.
Tenim gol a la Bundesliga, empat al Friburg amb el Dortmund, Friburg 1, Borussia Dortmund 1, a l'inici de la segona part, per tant encara haurà de gruar el Dortmund per sumar els 3 punts. Continua guanyant el Leipzig clarament, Leipzig 3, Augsburg 0, i està jugant també el rival del Madrid dimecres a la Champions, Union Berlin al descans, Wolfsburg 2, Union Berlin 1, és a dir, que està perdent el rival del Madrid a la Champions. I per cert, a Itàlia continua guanyant la Juve amb comoditat, Juventus 2, Lazio 0, gols que s'han marcat a la primera part. Ara som al 14 de la segona.
Molt mala pinta el Dortmund aquesta temporada, ha començat molt malament, també res a veure el Dortmund de les últimes temporades. En canvi, el Leipzig, juntament amb el Leverkusen, doncs dos equips que podrien competir-li, almenys durant una part de la temporada, la Bundesliga al Bayern. Ahir va ser un partidàs, el Bayern de Múnich, Leverkusen, i Leipzig, sobretot amb Xavi Simons, que ha fet un gran inici, doncs també equip a tenir molt en compte.
Leverkusen està per lluitar-li la Bundesliga al Bayern de Múnich? Sí?
Jo crec que sí, però el fet de jugar Europa League, és a dir, que ha de competir dijous, diumenge, pot tenir conseqüències al llarg de la temporada. No és el evidentment, competir la Champions doncs també pot tenir conseqüències, però crec que el Bayern de Múnich està molt més acostumat. Ara, han fitxat molt bé amb Boniface, aquest davanter que està tan de moda, amb Grimaldo, que ja hi va marcar un golaç de falta directa, amb Granit Xhaka, el jugador de l'Arsenal, i s'han reforçat molt bé, amb una idea molt clara amb Xavi Alonso a la banqueta. Jo crec que sí, que li poden competir i que estaran a dalt i que es classificaran sí o sí per la Champions via Lliga.
Que també pot ser que al final dependrà de com estigui el Bayern, no? Perquè quan el Bayern ha estat bé ha tingut 15 punts d'avantatge i s'ho ha ventilat tot com li ha semblat, però si és com la temporada passada, si hi ha alguna mica més fiable que el Dortmund, potser sí que no li surt cara.
Crec que amb Harry Kane i amb Kim, el central del Nàpols, sí, crec que han encertat. De fet, Kane ja porta, crec que són 4 gols i és un jugador que necessitava el Bayern i que evidentment farà molts gols durant la temporada.
Mira Brighton, gol! Parlant de gols, ha marcat Dani Welbeck! Welbeck a casa ha marcat, no és per Nadal, però ha marcat Dani Welbeck, la jugada col·lectiva, com sempre, i les gavines que somriuen i que comencen a sobrevolar amenaçadorament, com si fossin la pel·lícula de Hitchcock, per sobre de gespa d'Old Trafford. La jugada per la dreta, la centrada molt intel·ligentment. Un jugador del Brighton deixa passar la pilota al primer pal i Welbeck amb l'interior del peu esquerre remata sol a plaer, sense opcions pel porter, sense que hi pugui fer res Onana. Ell comença la jugada amb l'obertura a la banda, centra a Dingra, salta la lana que deixa passar la pilota i Welbeck remata a plaer des de la frontal de la petita, fent un gol made in Brighton que silencia Old Trafford i que col·loca els 5 gols per davant el marcador. 21 de partit, gol de Welbeck, gol col·lectiu, Brighton per davant, Manchester United 0, Brighton 1.
Marca Welbeck, que tornava a la titularitat després de superar les molèsties. Com deia l'Agut, jugada molt Brighton, com ataquen els espais, que bé ocupen els tres carrils, com entenen quan han de fer la desmarcada, i amb dues, tres passades són capaços d'instal·lar-se i arribar a l'àrea rival. I és curiós perquè la centrada diré que és Adingra, no Agut?
Sí.
Que debut avui com a titular, jugador que la temporada passada va estar cedit al Sant Gilois, una de les revelacions del futbol europeu.
Gol del València, marca Hugo Duro al minut 4 de la primera meitat, la primera acció ofensiva del partit. És una centrada de Sergi Canós des de l'esquerra, és una centrada mossegada, hi ha algun rebot, però Hugo Duro guanya amb molta facilitat la posició dins de l'àrea petita, mitja volta i supera Oblak. Marca el València, primera oportunitat del partit, València 1, Atlètic de Madrid 0.
Animats els dos partits amb el gol del Brighton, 0-1 guanyant el Trafford, el gol del València 1-0, al minut 5 encara no de la primera part contra l'Atlètic de Madrid. Parlava el camí d'aquest Brighton que està guanyant el camp del United, Joan.
Sí, el que dèiem, que és un equip que de fet té un departament de scouting molt interessant, inverteix molts diners amb talent molt jove i bastant desconegut, però té aquesta capacitat, sobretot de la mà de De Zerbi, de potenciar el que moltes vegades hem somiat tots quan hem volgut construir un equip, fitxar per pocs diners, treure-li potencial al futbolista i al cap d'un parell d'anys doncs vendre'l pel doble o el triple. Per cert, Hugo Duro, llegia aquest matí, que ha marcat, havia marcat 10 gols a primera divisió, 3 contra l'Atlètic de Madrid, doncs mira, avui el quart se li dona bé a l'equip de Simeone.
Sí, aquest, sense els dos rebots que hi ha a la centrada, no l'hagués pogut marcar, eh?
T'he de dir, però, que a mi, que els últims 9 anys, el València mai no ha guanyat l'Atlètic de Madrid. 17 de derrotes, o 17 partits sense guanyar del València contra l'Atlètic de Madrid. De moment...
Massa d'hora.
Segur que ho diuen els aficionats. Massa d'hora, però vaja, és bona notícia per un València que va començar molt bé, que acumulava dues derrotes consecutives i que de moment està guanyant contra l'Atlético.
Però tots aquests pronòstics Puig que vam fer principi de temporada del descens del València com un candidat, que jo també ho pensava, dic, ostres, doncs de moment està començant allò...
Sí, però l'any passat li va passar el mateix amb Gattuso, va començar molt bé i després es va desinflar. Crec que és el que es li passarà. De fet, ahir Baraja a la prèvia ja va dir... i que digui això un entrenador del València és bastant bèstia, que l'objectiu és la permanència, però és la realitat que té el València, només cal veure el mercat de fitxatges que ha fet i la plantilla amb jugadors molt joves que habitualment al llarg d'una temporada doncs, no seran capaços de mantenir un ritme força alt.
De fet, ara venia dues derrotes al Baja. El València, veurem com acaba el partit, que acaba tot just de començar, i el United, que de moment a casa ha guanyat els dos partits que ha jugat. Avui, de moment, però, derrota 0-1 contra el Brighton. Tenim rugby en marxa, Agut, que sé que t'interessa el Mundial de Rugby.
No, a mi sí que m'interessa.
Samoa-Xile, ara mateix en marxa de la segona jornada. Samoa 29, Xile 10.
Com és el gentilici de Samoa?
Samurais. I en handbol, la Lliga Sobal en marxa al Palau Blaugrana, de moment amb victòria clara del Barça contra Ciutat Encantada de Conca, 17-7, partit encara a la primera part.
I el Trafford 0-1, gol de Welbeck. Està guanyant el Brighton al camp del Manchester United i, insisteixo, amb molts canvis, que a mi, això vol dir que tota la plantilla està empaltada del que vol l'entrenador.
Sí, de fet, és que hi ha molta competència. Ara pensava Mansu, per exemple, que ho has dit abans, que De Zerbi, doncs, evidentment, no el veu encara com a titular, però vaja, pel que fa a l'estrictament futbolístic, el veu de 7, de 11, de 9 o de 10, és a dir, a les dues bandes, de mitja punta o de davanter, però clar, a l'esquerra té a Mitoma, un dels millors jugadors, per no dir el millor jugador d'aquest Brighton. A la dreta doncs també té força competència, i a dalt amb Ferguson, que en parlàvem, amb João Pedro, que l'han fitxat aquesta temporada, 30 milions d'euros. Compte
el United, la rematada de Rashford, que peta una altra vegada en un jugador del Brighton. Jo crec que si no la toca el defensa anava a porteria i que el porter no podia fer res. Molt bé de l'Ot, superant Mitoma, que en atac és molt bo, però que en defensa evidentment no té les mateixes qualitats. Passada de la mort i gairebé al punt de penal, Rashford l'engalta, el xut potent no tan col·locat com semblava, ha patat a l'esquena d'un jugador del Brighton, i el United, que ha tingut l'oportunitat d'empatar, no l'ha aprofitada Rashford, però l'equip de Ten Hag, que de moment reacciona ni que sigui tímidament en aquest tram de partit. Som al 25 de joc, el gol de Welbeck continua portant els punts a Brighton, United 0, Brighton 1.
Difícil d'explicar, Mollol, el que ha passat al camp del West Ham, a l'àrea del West Ham precisament, eh?
Sí, sí, que el City no hagi marcat ha estat, vaja, fruit del destí. Ara som al minut 25, West Ham 0, City 0, i fa re, uns minuts, una jugada amb fins a 5 rematades des de l'interior de l'àrea de jugadors del City, i entre defenses i el porter en dues ocasions la pilota no acaba entrant de miracle a la porteria del West Ham. Per cert, que abans de l'inici del partit s'ha vist una imatge, jo diria que curiosa, a Paquetá, jugador que va voler el Manchester City durant aquest mercat d'estiu, ha anat a abraçar-se a la banqueta del City amb Guardiola, amb qui segur que va parlar durant tot aquest procés, i també amb Juanma Lillo.
Amb Lillo parlar, no sé qui devia parlar més dels dos.
Bé, s'han saludat. El partit estava a punt de començar, Miquel, i no podien xerrar gaire, saps?
He dit, see you later, i després ja veuràs tu. El cap com un timbal.
Home, jo pagaria, eh?
Oh, jo també.
Per fer un cafè amb Lillo i Guardiola.
Home, però vaja, i a més, aquelles converses que tenen a mig partit que semblen com de Roper, allò com va fent que sí, l'altre va parlant, allò ja fins i tot arriba a tenir un punt còmic aquells moments. Hi havia un lloc a Manchester, en una plaça, que hi havia una cabana de fusta que era un cafè, al qual hi anaven molts jugadors del Manchester City i a vegades l'entrenador.
Que hi havia, vols dir que ja no
que ja no existeix? Hi és, que es diu Greensmith i tenen una altra botiga, però no aquella, que era un lloc gairebé que només li faltava la llar de foc.
Era bo el cafè?
Boníssim.
I hi havia taula de fusta o no, per posar-te la
hi havia taula de fusta,
sí?
hi havia...
Baratet, no?
No, home, estava bé. Allò, Bernardo Silva, David Silva, no és que t'haguessis de dir Silva per entrar-hi, però...
I Miquel Agut.
Sí, hi ha algun altre il·lustre, però per allà hi passaven molt. Una llàstima aquella cabana, que en Pau descansi. Jugant el Brighton a la gespa d'Old Trafford.
Per cert, amb aquest gol, el Brighton suma 21 partits seguits de Premier League marcant. Un total de 46 gols en aquests 21 partits. És la ratxa més llarga de la competició des que el Liverpool va marcar durant 24. És a dir, un registre impressionant de Zerbi, que altra cosa no, però gol li sobra bastant.
Mira, que hi tornen per la dreta els jugadors del Brighton, a la profunditat Bellman, que no s'atreveix a fer la centrada, doncs cap endarrere per Fanek, un dels centrals que ara mateix estava però a 20 metres de la frontal de l'àrea contrària, i no és un contraatac, és un atac posicional.
Sí, és que en aquesta idea, precisament quan el Brighton es troba un equip que està tancat, com és el cas del United ara en aquest moment del partit, és molt important que els centrals condueixin cap endavant per poder fixar jugadors, per obligar algun jugador del United a sortir, i també per pressionar. Són centrals força agressius a l'hora de pressionar. Si el Brighton vol viure i vol instal·lar-se a camp rival, necessita que els centrals pressionin a camp rival.
I el United ha tingut alguna ocasió, però quan el Brighton té el domini del partit està empetitint tot un Manchester United a Old Trafford, i insisteixo en un dia en què hi ha molts canvis a l'11 del Brighton, sobretot per alguna lesió com la de Ferguson, que ve de fer el hat-trick contra el Newcastle, i també per partits internacionals que han fet viatjar molt futbolistes com Estupiñán, que està sent clau en aquesta arrencada del Brighton. Vaja, és un equip que s'acabi com s'acabi el partit, i no ve d'avui, ja fa temps que en parlem amb Graham Potter també, és un equip que n'hi ha per treure's el barret, i ara que en Camí parlava dels partits consecutius marcant, tot sense un gran nou, diguéssim. O sigui que hi ha molts jugadors que marquen, però no digui allò que diguis fins Ferguson, que encara li queda camí per veure si s'acaba convertint en un nou de referència i que tingui molt marcat. Ostres, amb molts jugadors de molta arribada, per entendre's, com molt mitja punta i mig campista de segona línia, però sense ben bé un nou.
És que és el que els hi falta. Jo pensava que aquest mercat d'estiu en fitxarien un, perquè a més han ingressat molts diners per la venda precisament de Moisés Caicedo al Chelsea, però sí que és cert que és un equip molt coral i que doncs, també depèn dels jugadors de segona línia, que en aquest cas acostumen a sumar força xifres. Hi ha una baixa també molt sensible, la de Julio Enciso, sí, el paraguaià de 19 anys, 2004, problemes al genoll, no tornarà fins al gener, un mitja punta que la temporada passada ja va destacar. Bé, doncs és aquest tipus de fitxatges que fa el Brighton, que se'n va a Paraguai, sí, a fitxar un jugador, el porta a la Premier i el fa rendir.
Quan dius un 2004 així, sembla que parlis de vins, no? Un 2004, Carinyena i Sirà, del Priorat. No, realment, jo, quan parleu així i teniu al cap de quina és cada jugador, a mi em meravella, perquè jo més o menys el puc conèixer, però hòstia, el 2004...
Doncs imagina't la Min, que és 2007.
Sí, sí.
És que...
Com ha arrencat el partit a més talla, més enllà del gol del València,
doncs
Albert.
Esperant que aterri l'Atlètic de Madrid, que encara no ha fet absolutament res en atac i en defensa està patint per les bandes. Estic veient a Rorro Riquelme, que està deixant forats per la seva esquena, està patint en defensa i de moment gairebé no creua la línia de mitjos quan l'Atlètic de Madrid està atacant. De moment, una gran oportunitat, la del València, que ha aconseguit marcar. Per tant, de moment, el 13 de la primera, amb avantatge local, València 1, Atlètic de Madrid 0.
El veus a Rorro en aquesta posició de... no de lateral, sinó de carriler, per l'esquerra?
Em costa de veure. També és cert que hi ha jugadors i entrenadors que són capaços de canviar rols que estaven molt definits en alguns futbolistes, per exemple, Llorente, però no veig a Rorro Riquelme amb les mateixes característiques que Llorente. En qualsevol cas, si l'ha col·locat allà és perquè alguna cosa li veu, però vaja, crec que és més una solució puntual que no pas un recurs que tingui continuïtat.
És que jo l'estic veient molt pendent de la línia defensiva, de mirar on estan els centrals, no puja, es queda com a mig camí, i vaja, jo crec que no està ni pendent de l'atac ni pendent de la defensa, amb un València que està jugant bastant més còmode del que estava previst, fins i tot amb més possessió del que esperàvem.
Serà el típic defensa defensa de circumstàncies, que farà algun penal, perquè clar, com que no hi està acostumat, voldrà allò, recuperar la pilota i s'emportarà algú per davant, ja veuràs.
Home, i que avui segur que està especialment concentrat en defensivament fer bé el treball, no? Perquè sap que aquí segurament es juga les garrofes de poder tenir continuïtat en aquesta posició. Després el talent ja sabem que el té de sobres. Tenim pole ja al Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Mollom.
Sí, per Carlos Sainz, que vaja, ha estat dominant des dels entrenaments lliures, ha aconseguit la pole per davant de Russell amb el seu Mercedes i l'altre Ferrari, el de Leclerc, en tercera posició, quart Norris, cinquè Hamilton, Alonso des de la setena posició, la sorpresa, la posició del Red Bull, 11 Verstappen, recordo, 13 Checo Pérez.
M'apunta l'Alvaro Ademà que feia 5 anys que els dos Red Bull, cap dels dos no sortia entre els 10 primers en una cursa de Fórmula 1 des de 2018 a Rússia, que això no passava.
I, històric.
Doncs a Singapur veurà els Red Bull sortint des de molt enrere i veurem si això els descarta o no per la victòria final. Atenció al United, agut.
A punt de marcar el United amb un nou xut de Rashford, desequilibrant amb espai la pilota, rebotat en un jugador del Brighton. No sé si és Bellman, han quedat per cert tant el neerlandès com l'anglès estesos a la gespa. Després d'una topada, una pèrdua de pilota del Brighton, el canvi d'orientació ràpid de banda a banda, el xut de Rashford, el rebot en els peus de Bellman i la pilota que pica la creueta abans de sortir a corna. Ha estat una ocasió molt clara amb el rebot inclòs. Quan ha xutat Rashford ha caigut a picat amb els peus del cap de Bellman, que ja era al terra. Ara es disculpa el futbolista anglès. És una topada normal i corrent d'un partit de futbol. Tots dos estan bé, però ara que ha pogut córrer una altra vegada Rashford, que és camí qui capitalitza les ocasions del United, a punt de fer el gol de l'empat, la jugada ha acabat amb corna.
Sí, jugada marcada a la casa, aquesta diagonal fora dins que fa Rashford des de l'esquerra.
Pica el corna Bruno Fernández, el rebutja la defensa del Brighton dins l'àrea, compta amb la pèrdua de pilota a la frontal pròpia, recuperació del United, que no pots dir que estigui fent un bon partit, jo crec que no l'està fent, però que al final també podria haver fet algun gol i el partit podria estar empatat.
Sí, és que té molta pólvora a dalt. Ara destacàvem precisament a Rashford, que és un jugador molt ràpid, que tot i que avui juga com a referència en aquesta doble punta pel canvi de sistema que ha fet Ten Hag, li agrada molt caure als costats i quan rep allà la pilota doncs dibuixa aquesta diagonal, la domina molt, té bona conducció, quan arriba a la zona de la frontal té, té bon xut i ha marcat bastants gols. De fet, la setmana passada ho fa dues, en aquest cas abans de l'aturada contra l'Arsenal, un partit que va perdre el United per 3-1, però el primer gol el va marcar un Marcus Rashford, que crec que és dels jugadors més regulars d'aquest United.
Tenim gols a Itàlia, un per banda, ha fet el 2-1 Luis Alberto per la Lazio, però ha fet el tercer per la Juve, Vlahovic, doplet de Vlahovic avui, Juventus 3, Lazio 1, últim quart d'hora de partit.
Descans al Palau, guanya el Barça de 16, Barça 27, Ciutat Encantada de Conca 11, en partit de la segona jornada de la Lliga Sobal.
Si la falta, Jarrett Gillett, àrbitre del Girona Sheffield United d'aquest estiu a la ciutat esportiva del City.
No em puc creure que recordis l'àrbitre d'un amistós.
Sí. O sigui, home, i tant.
És que estàs malalt.
I tant, va ser...
I què tal ho va fer?
No, molt bé. Sí? No, i a més hi havia moments en què el veies que parlava amb l'assistent i feien alguna brometa entre ells.
Atenció, gol del West Ham a la Premier, per tant perd el Manchester City de Guardiola, el 35 de la primera... Guanya l'equip de David Moyes, West Ham 1, Manchester City 0. Recordo que el City havia arrencat amb 4 victòries a les 4 primeres jornades. Una pèrdua, a camp contrari ja. Acabat d'entrar a camp contrari del City. Bona acció per banda dreta del West Ham i la rematada al segon pal. Jo no crec que no hi pot fer gaire res Ederson davant aquesta rematada Bowen o Ward-Prowse?
Ara em fas dubtar.
Bé, de moment veig que li donen a Ward-Prowse, en tot cas ara ho confirmem, West Ham 1, City 0.
Bona arrencada del West Ham, que ja porta 3 victòries, aquesta seria la quarta si és capaç de tancar, encara queda moltíssim partit, 9 minuts encara de la primera part més sota la segona contra el City de Guardiola.
Això és la pena perquè fa dues temporades el West Ham amb Moyes es classifica per Europa, la temporada passada hi ha jornades que estan en descens, acaben guanyant la Conference League i aquesta temporada tornen a estar com fa dues temporades a dalt de tot i sent un equip molt difícil. Van guanyar el camp del Brighton per 1-3, és l'únic equip que ha guanyat el Brighton. Vull dir que d'una temporada per l'altra canvia molt aquest equip que manté David Moyes a la banqueta.
I ha fitxat a dos jugadors de l'Ajax, Kudus i Edson Álvarez. S'han gastat gairebé 80 milions, l'Ajax pobre, que aquesta temporada doncs, ha hagut de recórrer talent molt més jove. Serà un Ajax que no tindrà res a veure amb les últimes temporades, però vaja, el West Ham, mira que a mi David Moyes no m'agrada gens com a entrenador, però té el seu mèrit perquè últimament doncs, ha aconseguit bastants èxits amb el West Ham.
Ha aterrat l'Atlètic de Madrid a Mestalla o encara no, Albert?
No, que va, minut 20 de la primera meitat, sense arribades, ho ha provat fa un parell de minuts Rodrigo Riquelme en un contra un a la banda, no se n'ha sortit, però és que jo crec que Morata i Griezmann potser han trepitjat l'àrea una o dues vegades. L'Atlètic de Madrid que no crea perill i en canvi el València que a la contra doncs està generant problemes per bandes. Ara té una falta lateral amb fins a 5 futbolistes esperant la rematada. M'està encantant en aquest inici de temporada Pepelu. La posa al segon pal, compta la rematada amb el cap fora. La rematada de Mosquera, un dels centrals. Avui dia que vi Mosquera a l'eix de la defensa. Parlava de Pepelu, aquest futbolista que arriba del Llevant. Ha fet un gran inici de temporada. Avui també jo crec que s'està imposant al mig del camp, és un dels fitxatges que de moment li ha sortit bé al València, que de moment ha tingut dues oportunitats, un gol, està dominant, o com a mínim s'està imposant en el xoc d'estils. València 1, Atlètic de Madrid 0.
A la vuelta els hi queden 16 quilòmetres els escapats, que seran un d'ells els que guanyarà aquesta penúltima etapa, i tenim un català aquí, Marc Soler, entre aquest grup d'escapats, per tant opció de victòria catalana, i Evenepoel que té dos homes del seu equip més, del Quick Step, en aquesta escapada, treballant per ell. Veurem si és capaç de deixar enrere la resta i aconseguir una altra victòria d'etapa en aquesta vuelta, després que quedés sense opcions a la general en l'etapa del Tourmalet.
Mira Mitoma per l'esquerra, fa la centrada amb l'exterior, el segon pal ben col·locat, Lisandro la treu, un nou intent del Brighton a mig quart per arribar al descans, United 0, Brighton 1 amb el gol de Welbeck, al minut 20 continua guanyant l'equip de Zerbi a la gespa d'Old Trafford amb una victòria mínima però també amb molta personalitat i sent un equip molt reconeixible, ara remenant la pilota al darrere amb la defensa i els migcampistes i amb el United caçant mosques i perseguint fantasmes de tant en tant.
Sí, és un equip molt dinàmic, però no deixa de perdre l'ordre quan té la pilota, ataca normalment amb una estructura bastant definida, els jugadors tenen molt clar quins espais han d'ocupar, precisament per això, per trobar solucions, per atraure el rival i perquè si perden la pilota doncs puguin estar a prop d'aquesta pèrdua per tornar-la a recuperar aviat. I a més, és habitual veure hagut com els centrals trepitgen la pilota precisament perquè no tenen pressa.
Mira Welbeck, que entra a l'àrea per l'esquerra, pot rematar, li roben la cartera, estan molt ràpid per darrere Reguilón, perquè si no Welbeck tenia l'opció d'un xut creuat de comprometre on anar, què deies, Camí?
Doncs que és habitual veure els centrals trepitjar la pilota, esperar a que salti algun jugador del United i a partir d'aquell salt es genera un espai, hi ha un altre jugador que ho interpreta i ja poden anar. Compte
amb el United, la rematada i el gol! Acaba de marcar Højlund! Seria Højlund perquè ha marcat el primer gol amb el United, la jugada per l'esquerra. Una vegada més de Rashford, no estan sabent com aturar-lo, una contra d'aquella acció que dèiem que Welbeck podia rematar a l'àrea, una contra per l'esquerra amb la recuperació de Reguilón i a partir d'aquí transició veloç, tot l'equip penjat a lloms de Marcus Rashford corrent per l'esquerra. Aquest estadi és un aeroport quan vola sobre la pista verda el dorsal 10 del United, que ha superat Van Dijk, línia de fons, semblava que s'entraria primer. Aviam si la pilota no ha sortit fora en l'intent de la centrada al VAR amb Chris Kavanagh al capdavant. Tindrà feina, s'ha de revisar si la pilota surt tota o no. Sí. Sembla que sí, però...
Compte amb la perspectiva, no? Però vaja.
Jo també ho crec.
Perquè el sensor només és dins la porteria.
Entenc. El rellotge aquell que vibra els àrbitres de la Premier...
Sí, perquè només deu ser el que delimita la porteria. Clar, si no seria més ràpid.
Si no, s'ho miraria el VAR i seria l'àrbitre qui...
Hauria vibrat el rellotge i s'hauria sortit fora o no.
Aquesta imatge sembla més sí que no, però clar...
Aquesta
sembla més no que sí.
Sembla més no que sí, perquè hi ha una part de la circunferència, no la base, la que toca la gespa, sinó la que queda... com suspès a l'aire, entendre'ns.
Estic pensant...
Que sí que toca.
Deu ser molt més car posar sensors a tota la línia de fons, que clar, no només a la porteria.
Però això és la pera, perquè sí, tu veus una repetició sí, sí, i et sembla que és fora, clar, que és clarament, sí, i veus-la del darrere i dius, és que no ho és. Jo, amb una repetició...
Aquesta és més clara, ho dic perquè l'altra hi ha com la bola una mica en moviment, però sí que és cert que la...
Des de l'esquena del porter, que és on ho veiem ara...
Genera dubtes.
És a dir, des de la banda oposada a la banda per la qual ataca Rashford...
Des d'aquí diries que sí.
Diries que la pilota surti
sí,
fora.
I des de l'altra jo tinc molts dubtes.
Clar,
des de l'esquena del jugador.
Sí, a veure, pantalla i...
No.
No, no és gol. No és gol. Doncs, per tant, gol anul·lat, perquè quan Rashford fa la centrada, la pilota ha sortit fora per mil·límetres. És que ni el pèl d'una burra i cap allà dins, eh? Per mil·límetres ha sortit la pilota. Per tant, el gol de Højlund, que no és vàlid. Una altra vegada, Rashford també s'ha de dir que a mi que totes li ponen al Brighton, eh?
Sí, sí. I és un dels riscs que té, precisament, doncs, el fet de jugar molta estona a camp rival. Has de ser molt exigent en les vigilàncies, si et despistes una mica, o tens un gran jugador al davant, com en aquest cas Rashford, que té espais per córrer, doncs allà el Brighton pot patir una mica més. Molt bé el United, això sí, acompanyant la jugada, carregant molt l'àrea, per si hi ha una pilota morta a l'interior, doncs aprofitar-la com ho ha fet. No ha pujat el marcador, però el United, tot i no fer un grandíssim partit, és cert que compta.
Està a punt de perdre la pilota Lindelof, que es fa un embolic, la pressió ferotge dels jugadors del Brighton, les gavines picant allà amb el bec per recuperar la pilota, no ho han aconseguit de miracle, però com deies que a mi, sense fer un gran partit, sí que el United podria estar-lo empatant.
Exacte, no és el millor partit que li han vist al United de Ten Hag, però tenint en compte els jugadors que té a la part ofensiva, és gairebé impossible que no generin alguna situació de perill en un partit.
Mentrestant, al Dortmund li han remuntat el partit a la Bundesliga, Friburg 2, Borussia Dortmund 1, de fet han encaixat els dos gols en el temps afegit de la primera part. En 4 minuts han encaixat dos gols al Dortmund, ara som al 7 de la segona. Friburg 2, Dortmund 1.
Apreta el City després del gol del West Ham, ara amb un xut llunyà de Rodri, que ha sortit prou a prop del pal dret de la porteria dels londinencs. 1-0 guanya el West Ham contra el City. L'Atlètic de Madrid perdent 1-0. Mira, ara ha tingut una l'equip sí, matalassent.
La primera clara de l'Atlètic de Madrid, un xut de Llorente, que gairebé s'ha trobat la bola dins de l'àrea. No ve d'un producte d'una acció ben triangulada de l'Atlètic de Madrid, sinó un refús de la defensa. I Llorente que xuta, ajustat al pal, és la primera oportunitat gairebé que podem anotar, perquè vam amb Ardashvili, és que no l'hem vist, excepte estirant-se ara per intentar tapar la porteria. 26 de la primera, el València, en canvi, ha generat més oportunitats. Oblak ja ha hagut d'intervenir un parell d'ocasions, per tant, justícia de moment al marcador de Mestalla, València 1, Atlètic de Madrid 0. Recordar que és el primer dia amb l'aforament complet de Mestalla, que hi havia 3 partits de sanció per els insults a Vinícius i que avui és el primer dia en què es pot omplir Mestalla.
L'Atlètic de Madrid que no ha jugat des del 28 d'agost, perquè recordem que va haver d'ajornar el seu partit a l'última jornada abans de l'aturada per seleccions, per tant una aturada llarguíssima per l'equip matalasser. Camí amb el Brighton que està jugant ara a Anso, on ens l'hem d'imaginar? Fent d'aquí amb els que estan jugant ara sobre el terreny de joc.
És que és una gran pregunta, perquè a mi l'Anso m'agrada molt per banda esquerra, però no veig que De Zerbi tregui a Mitoma i posi Ansu. Jo crec que el col·locarà per dins, de segon punta, darrere de Welbeck, darrere de Joao Pedro, darrere de Ferguson, amb llibertat, però és una gran pregunta, de fet.
I de fals nou, Camí?
Sí, també. És que a la dreta no, perquè gairebé mai ha jugat a la dreta, no el veig, que potser és on tindria menys competència, però ell és on menys còmode se sent. A l'esquerra tens el millor jugador del Brighton, que és Mitoma, per tant entenc, vull pensar que serà per dins, però vaja, no descarto que de cop el posi de doble pivot, perquè De Zerbi està així de boig.
3 d'afegit a Old Trafford en aquest 1-0-0-1 del Brighton contra el Manchester United.
Un partit en què hi ha hagut una mica de tot, ha arribat a marcar el United el gol de l'empat, però per mil·límetres ha sortit fora en el moment de la centrada de Rashford i per tant no és vàlid el gol que havia marcat Højlund, el danès, i torna el United carregant el joc per l'esquerra amb Rashford. L'amenaça permanent és dins l'àrea, retalla espai pel xut amb la dreta, fora! El cacau de Rashford s'hi va a la porteria, estil que no la veu, el cacau duríssim. Jo no sé si no hi havia fora de joc de Rashford a l'inici de la jugada, sembla clar per la televisió, però vaja, l'assistent havia donat continuïtat a l'acció. Rashford, que sembla que se'n va cap a la línia de fons, llavors se'n va a la frontal per trobar espai per xutar amb la dreta, i el cacau, que gairebé treu les estelles del pal, ha sortit molt a prop, s'hi va entre pals Steel, i la jugada és vàlida i no hi ha fora de joc en l'arrencada de Rashford. Steel no hi pot fer absolutament res perquè el xut era violentíssim.
Està patint el Brighton, sobretot amb aquest duel Beltman-Rashford, gairebé sempre en 1-1, que és el que li està permetent al United poder avançar, trobar el seu millor futbolista Rashford en situació d'1-1 a prop de la frontal. I per cert, el Brighton està fent una cosa aquesta temporada també sorprenent, és que està rotant els porters.
Sí.
Va començar amb el nou porter que han fitxat aquesta temporada, que és Bart Verbruggen, que l'han fitxat de l'Anderlecht, i avui està jugant Steel. És a dir, juguen dos partits cada porter. Ja va dir De Zerbi que aquesta temporada els necessita els dos. Els dos volen jugar a la Premier, els dos volen jugar a l'Europa League, i els dos jugaran la Premier i l'Europa League.
Oh, i a més, De Zerbi compta amb la pèrdua de la pilota del Brighton a la sortida. Højlund va per terra.
Ui.
Aviam el duel amb Daoud. L'àrbitre no ha xiulat falta. No,
fora,
hi ha un fora de joc previ. Hi ha un fora de joc previ, però era una acció molt problemàtica per l'àrbitre, perquè si xiulava falta podia ser perfectament vermella per Daoud, perquè Højlund encarava porteria sol. La pèrdua de pilota en la sortida del Brighton, quan la intercepta Casemiro, la pilota acaba a peus de Højlund, que quan vol entrar a l'àrea va per terra, i Højlund està una altra vegada, igual que la pilota que surt fora de Rashford a la centrada per mil·límetres, també fora de joc per mil·límetres, perquè si no Molló,
sí, sí,
el color de la targeta l'haurien vist.
L'haurien vist, tot i que anava en direcció més cap al córner, però sí, és d'aquelles que a la Premier potser quedaria en groga. Mirant el reglament, allò prim mirada, de manera prim mirada, podria ser vermella, sí.
Doncs això s'acabarà aquí, 0-1, arribem ara al 48 a Old Trafford, veurem si deixa aquesta falta, si el Brighton opta per penjar-la o directament fa que la pilota mori ja aquí aquesta primera part.
Groga per Bruno Fernández, per una falta clara per darrere, la mostrada l'àrbitre, és la tercera groga de la primera part, dues pel Brighton, aquesta pel United. Posarà la pilota en joc Lewis Dunk pel Brighton, que ha estrenat internacionalitat amb Anglaterra aquesta setmana. La passada llarga no la controla bé Welbeck, teòricament s'hauria d'acabar aquí la primera part. Llàstima per Welbeck, que no ha fet un bon control de la pilota, perquè si la posició era correcta, podia encarar la porteria perfectament. S'acaba la primera part, està guanyant el Brighton amb un punt de sort, però està guanyant el camp del Manchester United. Té feina Ten Hag, que se'n va, cames, ajudeu-me, cap al vestidor. Gol de Welbeck al minut 20, al descans a Old Trafford i al Superesports. Manchester United 0, Brighton 1.
També descansa el partit del City al camp del West Ham, Mollom.
Sí, continua perdent l'equip de Pep Guardiola amb West Ham 1, Manchester City 0.
El Tottenham empatant a 0 contra el Sheffield United, i en l'altre partit que tenim en joc, els altres dos, tampoc no tenim gols. Aston Villa 0, Crystal Palace 0 i Fulham 0, Luton 0. Més tard es jugarà el Newcastle-Brentford en aquesta Premier. Com tenim de moment el partit a més tall, Albert?
Doncs continua el partit fluix de l'Atlètic de Madrid, que ara sí que domina encara més la possessió, però que ha generat només l'oportunitat que explicàvem abans de Llorente, 32 de la primera, el València 1, Atlètic de Madrid 0, amb una groga, Mario Hermoso, per tallar una acció perillosa, ha vist la groga. De moment sembla que la situació la té prou controlada el València, sobretot molt segur al darrere, 13 més l'afegit, serà generós, perquè hi ha hagut una trompada sobre Azpilicueta, que s'han perdut ben bé un parell de minuts.
Li queden 10 quilòmetres als escapats per acabar la penúltima etapa de la Vuelta, Mollom.
Sí, i Wout Poels ha aconseguit escapar-se en la pujada, que, vaja, pel que anem mirant de cua d'ull durant tota la jornada, aquests 10 ports de tercera categoria, la més dura, la del port de Sant Lorenzo de l'Escorial. Poels ha atacat, i ara mateix hi ha un grup de 4 corredors que el persegueixen: Evenepoel, Marc Soler, per tant amb opcions de victòria catalana, Van Etbel i també Pelayo Sánchez. Per tant, aquests són ara mateix els que tenen més opcions de victòries. A 9 quilòmetres pel final de l'etapa, el pilot amb Sepp Kuss, el virtual guanyador d'aquesta Vuelta, a 10 minuts i mig.
Ens actualitzarem al Superesports amb la Marina Arbós. Hola, Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques? Què està passant al món?
Doncs que Esquerra Republicana reconeix que les negociacions amb els socialistes no van pel bon camí. La secretària general del partit, Marta Rovira, ho ha dit al Consell Nacional d'Esquerra, on ha intervingut per videoconferència des de Ginebra.
Avui una cosa volíem deixar clara, que no anem del tot bé. No anem bé. No anem del tot bé. I Esquerra Republicana no es vol trobar en una negociació d'últim minut amb concessions d'última hora amb finalitats clarament partidistes. No hi serem.
Tot i aquesta distància, Rovira dona per feta l'amnistia. Ha dit que els republicans tenen coll avall que s'aprovarà el text i ha explicat que només cal acabar de polir-lo. Assegura que va ser una de les condicions que van pactar amb els socialistes i amb Sumar per donar suport a Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Mentrestant, la CUP demana a la resta de partits independentistes que en la negociació amb l'Estat posin l'autodeterminació també com una condició indispensable per investir Pedro Sánchez. Ho ha dit el diputat de la formació i secretari de la Mesa del Parlament, Carles Riera.
El que esperem és que Esquerra, que Junts, que l'amnistia que posin sobre la taula en les seves actuals negociacions sigui aquesta amnistia que de forma explícita i indestriable forma part d'un procés d'autodeterminació.
Riera no s'ha volgut mullar sobre com creu que acabaran les converses entre els independentistes i el PSOE, però veu molt poc probable que s'assoleixi la resolució democràtica del conflicte mitjançant la investidura. I els Mossos d'Esquadra han detingut al Vendrell un home de 47 anys per robar un cotxe d'alta gama a la platja de la Pineda, al Tarragonès. Després, l'acusat va marxar sense pagar d'una gasolinera de Vila-rodona a l'Alt Camp i va agredir una treballadora. D'allà va fugir a 200 km per hora i va acabar encastant el vehicle contra dos camions a la P7 a l'altura del Baix Penedès. La policia l'ha detingut pels delictes de conducció temerària, robatori, atemptat contra agents de l'autoritat i resistència. Es preveu que en les pròximes hores l'home declari davant del jutge.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
6 minuts i les 5. Hem tingut gol a més tall, Albert.
Torna a marcar el València, torna a marcar Hugo Duro a la contra amb Fran Pérez, amb un bon dribbling, habilitant després amb una passada Hugo Duro, i el davanter ho fa, vaja, excel·lent. Marca els temps, espera que Savic passi de llarg, retalla Witsel i supera per dar a Oblak. Marca el segon al València, és una festa més talla. València 2, Atlètic de Madrid 0. 10 minuts per arribar al descans més afegit.
Sumaria 9 punts al València si acaba certificant aquesta victòria. Espera que hi torna.
Compte a la frontal, falta claríssima. Sí, sí, falta de Llorente. Serà una falta al balcó, groga per Llorente. Uf. A mig metre de l'àrea.
Ha estat a punt de menjar-se una llei de l'avantatge, però vaja, de llibre, Gil Manzano, perquè el xut...
Havia xiulat, sí?
Jo juraria que sí.
A mi també m'ha donat la sensació que havia xiulat abans.
A mi m'ha semblat que havia xiulat.
És que semblava que la perdia, la falta.
Se l'ha jugat molt, no?
El xut ha anat, sí, sí, fregant el pal de la porteria d'Oblak. La falta és perillosíssima, en el semicercle, dins del semicercle de l'àrea. Però l'altra és claríssima. Witsel sí. Reclamava com mans a l'inici de l'acció, sí. No? Al mig del camp.
Ara el València molt poquet, és a dir, tirant contraatacs amb tres passades, està fent molt mal a l'Atlètic de Madrid, que tot i jugant tres centrals al darrere, jo crec que no és tant culpa dels centrals, sinó la feina al mig del camp. Avui amb Barrios, Lemar i Llorente, que no seria un mig del camp molt físic, molt treballador, troben a faltar segurament De Paul, que ha tornat lesionat de les seleccions, i veurem aquesta falta, que és el 36 de la primera, i com marqui el València, doncs gairebé sentencia el partit.
Hi ha groga per Griezmann, per protestar, veient una altra repetició, sí que a baix em costa veure el contacte, potser amb les mans, sí. No? Una mínima empenta és el que fa caure el jugador del València, de Llorente.
Jo crec que si això fos penal, el VAR potser li diria, mira tal, perquè és allò penaltito, això seria faltita.
Això per qui serà, Camí, o per qui pot ser aquesta falta? Aquí està molt centrada, és a dir, que aquí un esquerrà, un dretà pot triar.
Elisa Gaià, que és el capità, per tant, Almeida, que té...
O Pepelo, també.
Crec que serà Pepelo.
És una falta gairebé a trencar el pal del porter, perquè per sobre de la tanca hauria de baixar molt ràpid.
Bé, si saps quin és el pal del porter, perquè està centradíssima.
No, el pal de la tanca, em refereixo. Sí,
és,
no?
Que és difícil des d'aquesta posició, eh? Ara potser marca...
Es col·loquen dos jugadors del València, mig metre per davant de la bola. Ui, mira, s'ha preparat de l'acció en curt. I finalment, Almeida... ens expliquem, han sigut dos jugadors del València que s'han posat d'esquena a porteria, semblava que tapaven la visió per un xut de Pepelu, però no, Gaià ha xutat en curt, ho ha seguit en curt cap a Almeida, el jugador al seu costat, mitja volta, i ha intentat sorprendre una acció de pissarra. Uf. Que ha salvat Griezmann, gairebé de miracle, i la segona rematada al cos de... era Hugo Duro, sí, era el cocodril, sí, sí. No? Estirant-se per evitar que la pilota li toqués, i no ha pogut impedir.
Estava ben jugada, la jugada d'estratègia. Ha tingut sort l'Atlètic de Madrid, que Griezmann gairebé se la troba, però estava ben treballada aquesta,
No recordo haver-la... Segur que l'han fet en algun lloc del planeta, però no recordo haver-la vist. I és el que deia, quan és una falta tan a prop de la frontal, buscar un xut directe, a no ser que sigui pel pal del porter, és bastant complicat que pugui entrar.
Moltes imatges per ser de la banqueta de l'Atlètic de Madrid, enfocant sobretot a Samolino, que torna més talla, i gairebé és un canvi obligat de cara a la segona meitat, que mirant la banqueta de l'Atlètic de Madrid tampoc té gaire recursos ofensius. Té a Galán, té a Jiménez, té a Lino, té a Molina i té a Saúl. Però davanters, Memphis està lesionat, i Samolino és possiblement l'home que tingui més pólvora.
Bueno, segurament hauràs de canviar sistema, no? I potser és més un canvi tàctic que de noms.
I tornar al 4-4-2, perquè Simeone sempre passa la defensa de 5, però quan les coses ja no van bé torna al 4-4-2, que és el que sempre li ha funcionat. Però vaja, necessita tocar coses el tècnic argentí.
Perdent 2-0 l'Atlètic de Madrid contra el València, Mestalla, el 39 de la primera, el descans a la Premier, guanya el Brighton d'Ansu Fati, sense Ansu Fati de moment, 0-1 a Old Trafford, al camp del Manchester United. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Amb l'agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. SsangYong Musso Sports, com que la vida és dura. Gaudeix-ne.
Descobreix-lo a sangyongbarcelona.com.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1.